Són les 9. Ràdio 4. Memòries de la ràdio.
Molt bona nit, què tal? Benvinguts de nou al Memòries de la Ràdio. Avui amb un convidat molt especial i aquí hem de felicitar per la quantitat d'espelmes que acaba de posar recentment sobre el pastís. Concretament, 90. Ja sabeu que aquí al Memòries de la Ràdio ens agrada desenterrar records del passat, ensenyar-vos perles antigues que ens ajuden a fer història radiofònica, però també de país, i recuperar també troballes sonores del nostre arxiu sonor. I si ho podem recordar tot plegat amb qui en va ser protagonista, doncs molt millor. I aquest és el cas que ens ocupa en aquest programa.
Memòries de la Ràdio.
Avui hem convidat a un gran home de ràdio, però un nom que no va saltar l'estrellat com els grans locutors, sinó que la seva feina va ser molt important darrere dels micros. Guionista, sobretot, però també productor, regidor, realitzador. Abans, qui posava la veu no redactava, i el qui feia bona part del gruix de feina, i potser la part més feixuga al darrere, eren els guionistes. Guionistes com ell. Senyor Manuel Cubeles i Soler, molt bona nit.
Bona nit.
Manel Cubeles i Soler va néixer el dia de Nadal de 1920, és a dir, que acaba de fer 90 anys, o sigui que abans que res, moltes felicitats. M'agradaria saber com es troba, com hi arriba en aquests 90 anys.
Oh, magnífic. És que la vida és molt bonica.
Se'l veu que almenys entusiasme no li falta, eh, en aquesta edat. Abans de començar, fem una mica d'història, perquè abans de començar a la ràdio, a vostè li va tocar viure en primera persona el drama de la guerra, va formar part de la coneguda lleva del biberó, es va haver d'integrar l'exèrcit amb només 17 anys, i d'on crec la seva cama no en guarda un record gaire agradable.
No. Jo, amb això, sóc un home de contradiccions. No m'agrada la guerra, com a ningú. Vaig a la guerra i em fareixen d'una cama. Ballava ballets populars en un centre parroquial de Berlem. M'agradava una mica ballar. He acabat fundant les Barbes Verdaguer.
Ara li anava a dir, perquè vostè sempre ha estat a prop de la cultura catalana. Als anys 40-50 va ser director i fundador de diferents esbarts, dansaires, director d'obres de teatre, mecenes cultural, impulsor de diverses activitats.
Mecenes no, perquè passava més gana com mestre d'escola.
Però vostè sempre sí que és veritat que ha estat un gran defensor de la llengua i la cultura catalana.
Esclar, és que si ens toquen la llengua, ja no som. I la llengua catalana és molt important. I jo vaig ser un home que tenia un deure, complir amb el país. I vam complir amb en Benet Morell, Josep Benet Morell, i molta altra gent que formen actualment la Legió del Silenci. I ara que es practica tant la memòria històrica, també hi ha la memòria de l'intent de genocidi cultural, que tothom divaga, però vam estar a punt de perdre-ho tot.
Parlem dels seus inicis a la ràdio i ara anirem fent també memòria històrica paral·lelament a la seva trajectòria radiofònica. Vostè va començar a entrar a treballar a aquesta casa a finals de la dècada dels 50, Ràdio Peninsular i a Ràdio 2. Què hi va fer? Quins van ser els seus primers treballs?
Jo començo a entrar a ràdio dient d'Oluart en català amb un conserge que es deia Pere. I aquí comença la relació. Quan em diuen, tu coneixes allà de ràdio, sí. Doncs mira, d'encabir-te. I m'encabeixo de Bruc a Passeig de Gràcia. I allí arriba un moment que és quan es fa la gran transformació de Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional. Perquè Ràdio Nacional no feia anuncis. I el gran mèrit de Ràdio Nacional, quan ve a Barcelona amb en Vinyes i amb Mala Gelada, que va ser el director, és que va treure la política, la cantarella del Bobby de Galerena, que semblava una emissora sud-americana, totes. era espantós. I es va aplicar un sistema sobri de parlar que era una meravella.
I se'n recorda quines van ser les primeres tasques, les primeres feines que li van encomanar?
No, va ser un interviu amb un jove estudiant que es deia Federico Gallo. I un interviu que van fer amb en Xavier Salvatge. Després d'aquí passo a Passeig de Gràcia. I allí començo a anar-hi cada dia a discoteca. Fins que arriba un moment que un altre gran home, tot i que tenia les seves idees polítiques, però un home que li tinc un record admirable, que era el senyor Lluís Escurra, que és per acabar amb el problema de que no cobraven els sous als empleats, funda Ràdio Peninsular, ara fa una combinació, i posa anuncis. I a partir d'aquell dia, els empleats el sou el tenien assegurat.
Què ens recorda d'aquella ràdio dels anys 50 i 60? Com era? Com es treballava? Quin ambient
era? Era un equip formidable. I a mi em van respectar. Alguns em van olorar d'on provenia jo. Però hi havia uns homes allí que ara serà sorpresa per molts. Hi havia a Catalunya un poderós moviment cristià, que és la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Jo estava com un peix a l'aigua, coincidia tota la part musical amb la creació de les Barbes Verdaguer. Així és que em vaig fer amic d'aquesta gent i un dia em vaig trobar que ningú volia acceptar el càrrec de director executiu d'un projecte que és el Festival de la Canció.
Ara li anava a dir, vostè, la seva vinculació musical arriba fins a ser director executiu del Festival de la Cançó Mediterrània. Com va anar això?
Tots els festivals. Ah, perquè a l'Escurra em va. ¿Quién de vosotros quiere ser el director ejecutivo con todos los poderes? Pero se juega la cabeza. Ningú va acceptar.
I home, amb aquesta amenaça...
Jo feia pocs dies que m'havia agafat per portar-me a Miramar. I soc dels 5 primers que va entrar a Miramar. I em va presentar. Aquí teneix vostre regidor. Jo no ho havia fet mai. I em va dir, Manolo, ¿quieres tu? Sí.